minuts de les 12 del matí. Continuem al Planeta Prat. I és que un 12,5% dels feminicidis han estat a dones majors de 65 anys. Són dades de la Unió d'Associacions Familiars publicades per la delegació del Govern en matèria de violència de gènere, que mostren com la intersecció del gènere i l'edat exposen les dones grans a una doble discriminació i vulneració. A nivell europeu es calcula que el 28% de les dones grans es troben en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella. Precisament per sensibilitzar sobre les violències masclistes vers les dones grans, la Fundació Aro ha engegat la campanya Mai és massa tard. Avui volem conèixer en detall aquesta iniciativa i per això saludem a la directora d'aquesta Fundació Aro, Neus Pociello. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Neus, com estàs?
Doncs molt bé, i què tal vosaltres?
Molt bé, parlàvem de fet d'aquestes dades i et volíem preguntar, en primer lloc, quin és l'objectiu i en què consisteix exactament aquesta campanya que heu engegat Mai és massa tard?
Doncs mira, aquesta campanya té un doble objectiu, no? Primer, doncs, visibilitzar les violències masclistes que impacten les vides de les dones grans, perquè quan parlem de violències masclistes, doncs tot sovint, no?, ens oblidem, no?, d'aquest sector, no?, de la població de dones. Uh-huh. I per altra banda també, doncs, bueno, per fer tot un treball, no?, per poder apropar, no?, perquè les pròpies dones grans, doncs, a vegades, doncs, no es veuen reflectides en les campanyes que es fan, o, bueno, pel fet de que tenen l'edat que tenen, pensen, doncs, bé, que com que tota la vida ho han viscut, doncs, i ja són grans, doncs, que no val la pena, no?, d'alguna manera fer un pas per sortir-se'n, no?
Uh-huh. Són precisament un col·lectiu invisibilitzat que moltes vegades no se'ls dona veu o no es coneix les problemàtiques per les que passen?
Doncs sí, en termes generals, les dones, no?, totes en general, doncs evidentment vivim, no?, unes desigualtats, unes discriminacions pel fet de ser dones, però quan ens fem grans aquestes discriminacions augmenten, no? És a dir, que normalment vivim aquest impacte, no?, del sexisme, però hi ha una altra discriminació, que és la discriminació per edat, que es diu edatisme, que quan ens fem grans encara ens impacten més, per entendre'ns una miqueta, no? Aquesta, diguéssim, aquesta imatge, no?, de la dona en el rol de cuidadora, que la tenim totes, doncs amb una dona gran està molt més agut, no? És a dir, uh-huh, que aquesta àvia abnegada que té que estar sempre, doncs, disponible per la família, pels nets, per la parella, doncs es veu d'alguna manera, no?, molt, molt més agreujat el propi rol de gènere.
Uh-huh. Precisament amb aquesta campanya que heu posat en marxa podem conèixer en primera persona l'experiència de tres dones. Si et sembla, escoltem un fragment d'una de les històries en concret de l'Anna.
Fantàstic.
I jo sí que ho veia, però ho acceptava. A mi, jo tindre una il·lusió d'algú, jo no podria dir, m'agradaria fer això, Anna, perquè jo no ho faria mai. Era com una propietat d'ell. Llavors, una propietat que podia agafar i posar-la i... I és que són persones. I amb ell arriba un moment que em trobava com un fregall, no? Com si fos la velleta de terra. És fort, eh? Perquè inclús la intimitat... És que era d'aquelles persones que em deia... Passava per la cuina. Nena, no tardes que quiero... Això és molt dur, eh? Sense una carícia, sense res. Jo crec que cap dona té que aguantar els anys que jo vaig aguantar.
És dur, Neus, escoltar aquestes paraules en primera persona, en aquest cas de l'Anna, explicant una situació que potser moltes dones han viscut però no són fins i tot conscients del que suposa.
Doncs no, ens costa molt, no?, que puguin identificar les situacions quotidianes que viuen, no?, de maltractament i abús com a violència masclista, sobretot, doncs, perquè estan normalitzades. Mm-hmm. Les dones, no?, i les dones grans, doncs, també per cultura generacional, doncs, han tingut un mandat molt fort, que el rol que se'ls demanava com a dones era, doncs, això, poder fer... cura, no?, de la família i està a disposició, en aquest cas, de les demandes de la parella i, per tant, la seva veu, les seves necessitats queden en segon pla i totalment invisibles, no? Per això la campanya l'hem volguda fer també des de la veu pròpia de les dones, en aquest cas de tres dones, no?, que nosaltres hem tingut el plaer de poder acompanyar en el seu procés de recuperació, perquè pensàvem que des d'aquesta experiència pròpia, des d'aquest compartir, no?, un testimoni de situacions molt quotidianes, no?, que no tenim identificades com a violència, podem ajudar, no?, a que altres dones puguin identificar-ho i fer aquesta reflexió de dir, ostres, això que m'està passant, doncs no és una relació saludable, no és una relació de parella, d'amor, sinó que és una relació abusiva i no tinc per què acceptar-ho, perquè encara que sigui gran, doncs tinc el dret a viure una vida lliure de violència.
Precisament moltes vegades parlem de la importància del paper de l'educació en aquesta erradicació de les violències masclistes, en la lluita per la igualtat, i en aquest cas parlaves precisament de gent gran. És un col·lectiu que normalitza moltes vegades situacions, comportaments o actituds per precisament l'educació que han rebut fa molts anys enrere o la cultura. Això dificulta encara més el poder erradicar aquestes violències?
Sí, les dificulta en primera persona en les dones grans, però també d'aquest pes, diguéssim, social que té l'edatisme i que, per tant, fa que les persones no es tinguem a la disposició de poder acompanyar si una dona gran ens demana ajuda, no? I per això és molt important que cadascuna i cadascú de nosaltres també fem la reflexió d'aquests propis rols, no?, estereotips, creences edatistes que tenim incorporades, que a vegades també són, doncs, com a molt quotidianes, no? El fet, doncs, això, no?, de menystenir l'opinió de l'àvia, o el poder, doncs, mira, que això no ho saps fer anar perquè ja ets gran, sempre t'estàs repetint, sempre estàs amb la mateixa cosa, no? La societat dona privilegis a les persones joves, no? Dona privilegis a qui encara està en aquesta fase, no?, de producció, i per tant discrimina a totes aquelles persones, i especialment a les dones, quan ja entren, doncs, en aquesta etapa de maduresa majors de 65 anys.
No sé si també us trobeu no només que aquestes dones grans moltes vegades, com parlàvem, no són conscients fins i tot de la situació que pateixen, sinó també moltes dones que tenen por potser a explicar el seu cas, i accions com aquesta on veuen altres dones com elles que han passat situacions semblants o fins i tot iguals a les seves també els encoratgen i els ajuden a donar un pas endavant?
Sí, per elles és molt més complexa d'alguna manera compartir-ho, no? Primer està interioritzat el fet de que és normal, està molt en l'àmbit privat, i que és normal en la relació, doncs, el fet de tenir d'alguna manera que sacrificar el que tu vols fer pel que vol fer a l'altre, el fet de tenir que aguantar, doncs, bueno, situacions de que no està bo el menjar o de que no has de quedar tant amb les amigues, això ho tenen normalitzat elles, no? I a nivell social, doncs, que els fa cosa de compartir-ho amb la família per aquests comentaris que hi podien haver: mira, mare, doncs, si has aguantat mentre nosaltres érem petits, ara ja sou grans, no deixis el pare sol, o altres comentaris, doncs, que podrien ser el fet també de la dificultat a vegades d'obrir-se, no?, amb els propis serveis, no? Mm-hmm. Per això nosaltres, d'alguna manera, recomanem molt, no?, que més enllà de que estigui identificat o no, doncs el poder formar part d'alguna activitat més de relació social o alguna activitat més de salut que t'ajudi, doncs, d'alguna manera, pues, a poder trobar-te amb més benestar, i a partir d'aquí, doncs, anar veient què és el que vols fer, perquè el que està clar també és que han de ser les dones, no?, que puguin anar fent aquests passos en la mesura i en el moment en què vulguin.
I en aquest sentit, Neus, quin és el paper de, com a familiars, com podem ajudar nosaltres?
Doncs, en primer lloc, doncs, no normalitzar, diguéssim, aquestes situacions abusives, és a dir, que quan hi ha comentaris o quan hi ha sobrecàrrega de demandes cap a les dones grans, doncs, d'alguna manera, expressar-ho, no?, i dir que això no és correcte, i sobretot mostrar el suport de l'escolta, no? De l'escolta de la dona, de quina és la necessitat de la dona i quines són les decisions que vol prendre, no? I a partir d'aquí acompanyar-la. A vegades no és el més senzill, el més senzill seria, pues, quedar-nos tal i com estem. Cal molt suport també en la part econòmica. Les dones grans, evidentment, doncs, depenen, no?, molt econòmicament, no?, en les seves relacions de parella, perquè normalment, doncs, no han cotitzat o tenen unes pensions molt, molt ínfimes. No cal oblidar, no?, que hi ha una feminització de la pobresa també amb dones grans i amb la bretxa de pensions. Per tant, caldrà acompanyar-les, no?, amb recursos de prestacions econòmiques, inclús a nivell familiar, doncs, poder fer un esforç. sempre pensant que encara que siguin els últims anys, no, de, d'aquesta dona gran, doncs més val que o té el dret, no, de poder-los viure, no, feliç i de manera lliure.
Clara, precisament plantejaves un altre dels problemes amb què es troben les dones grans, i és que moltes d'elles no han treballat o no han cotitzat suficient. El fet de treballar a casa també pot fer que no s'hagin atrevit abans a donar aquest pas per la dependència econòmica respecte al seu marit?
Clar, això és un factor molt important i és una cosa que els fa moltíssima por, no? Perquè és normal, és la supervivència, no? I en el seu cas, doncs, com dic, tot i que es pugui tenir una pensió, doncs és molt, molt inferior, no? Un 36% inferior a les pensions que tenen els homes, i per tant s'aboca, no, amb una pobresa o amb una precarietat que evidentment, doncs, no agrada, ni és un escenari, diguéssim, de futur, no? Que t'empenyi una mica a agafar l'empenta com per fer el pas, no? Cal posar mesures, jo penso, també a nivell, diguéssim, de polítiques públiques per afrontar el que és el maltractament a les persones grans i el que són les violències masclistes en clau també d'edat, no? Per poder posar mesures concretes per acompanyar la recuperació de les dones grans en situació de violència masclista.
Parlàvem d'aquesta campanya Mai és massa tard. Quines accions es desenvoluparan en el marc d'aquesta iniciativa? Perquè també voleu incorporar a la campanya activitats que ja es desenvolupen des de les institucions i també altres col·lectius?
Doncs sí, la idea, primer, en primer lloc, aquesta campanya, doncs, està online, com sabeu, i qualsevol, doncs, entitat, recurs, servei als municipis la poden utilitzar per les seves pròpies activitats i incorporar la campanya en qualsevol acció que es vulgui fer a nivell municipal. Nosaltres sí que hem incorporat dins el que és l'acció de la campanya el poder fer accions als municipis, que tenen diferents formats, són dues accions molt concretes. Una d'elles és una acció més en format, doncs, cinefòrum, per poder projectar la campanya i d'alguna manera després generar debat entre persones representants de serveis i persones expertes i la ciutadania. I, per altra banda, un format més de treball, no?, amb els grups de dones que ja estiguin en els municipis treballant, on les protagonistes d'aquesta campanya, doncs, hi tenen un paper, un rol molt important, ja que vindran, no?, i compartiran la seva experiència amb aquests grups de dones, i a partir d'aquí, doncs, bueno, poder compartir inquietuds, poder posar sobre la taula situacions molt concretes i anar avançant.
Precisament parlàvem d'aquestes tres protagonistes. Nosaltres hem escoltat l'Anna, però també estan la Montse i la Janet, que expliquen les seves vivències. Com ha estat aquest procés, aquesta experiència amb elles? Què us han explicat?
Doncs mira, l'experiència o el procés amb elles és un procés bastant llarg, perquè les tres són dones que en el seu dia es van acostar a l'entitat, doncs, amb una demanda, no?, d'acompanyament, no per violència masclista, perquè això és un tema bastant important. Les dones grans no expressen aquesta demanda en un inici, i elles es van acostar, doncs, per una situació d'angoixa, per una situació d'insomni, de depressió, per una situació de malestar. Es van incorporar a les activitats de promoció de la salut de l'entitat, i al cap d'un temps, doncs, sí que ja es va poder fer una identificació per part d'elles i una demanda concreta, i han sigut dones que nosaltres, aquestes tres en concret, doncs amb elles les estem acompanyant des de fa entre 2 i 4 anys, fins a arribar en aquest punt que els vam fer la proposta de si volien protagonitzar aquesta campanya. I elles van estar encantades, perquè el seu missatge és aquest, no? Elles el que volen és que pugui arribar moltes dones, que les dones s'hi sentin d'alguna manera emmirallades i també puguin escoltar aquest missatge, que no importa l'edat que tinguis, perquè sempre tens el dret a viure una vida lliure de violències, no? Per això li van posar, que de fet el nom el van treballar entre elles, de Mai és massa tard. Aquest és el seu missatge, i bueno, el procés amb elles, doncs, ha sigut un procés, la veritat, que ha sigut un plaer acompanyar aquestes tres dones, que són super fortes i valentes, i ara mateix, doncs, posen també, no, la cara i el cos, que no és fàcil, no?, perquè altres dones, doncs, puguin veure's emmirallades, i sobretot també perquè hi hagi una responsabilitat a nivell de polítiques públiques per incorporar, doncs, les dones grans en tots els eixos de treball.
Clar, i precisament com aquesta valentia d'aquestes tres dones que expliquen la seva experiència poden ajudar, i molt, moltíssim, altres dones.
Doncs sí, de fet, elles doncs és el seu objectiu, no? Està clar que també se senten molt agraïdes, no?, per l'acompanyament que els hi hem donat, però, bueno, senten que poden fer, no?, aquesta contribució, no?, als drets humans de les dones i a les dones en general, pues donant aquest missatge, i això és el que la motiva, i realment és una motivació molt gran, perquè, com estem dient, no és fàcil el posar això, no?, la cara, perquè, a més, pues, les campanyes arriben molt lluny i ho veuen moltes persones, i a partir d'aquí, doncs, clar, es mouen moltes coses, i sí que estem molt contentes, elles estan molt contentes, i nosaltres també, perquè està tenint, doncs, un bon impacte, i estem, pues, rebent també això, no?, demandes d'atenció i també, doncs, demandes de poder aprofundir, no?, en el que seria aquest treball amb les administracions, també.
Heu engegat aquesta campanya des de la Fundació Aroa. Per tothom qui potser no es coneixi, quina és la vostra tasca?
Doncs mira, la nostra tasca és fer acompanyament a les persones en situació d'adversitat en la vida, degut a la situació social que hi ha, no? I per això aquí hi entren les violències masclistes. Som una entitat amb perspectiva de gènere, atenem a tota la població, però sí que és veritat que tenim un servei d'atenció especialitzada a dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles, i diversos programes de comunitaris, no?, també de lo que és la prevenció de l'aïllament de la gent gran, uh-huh, i programes de coeducació als centres educatius. Vull dir que tenim tot el ventall, des de la prevenció, l'atenció directa, a la recerca i la formació amb el que serien els trastorns psicosocials.
Doncs Neus Pocillo, directora d'aquesta Fundació Aroa, avui volíem conèixer en detall aquesta campanya que heu engegat, Mai és massa tard, per sensibilitzar sobre les violències masclistes vers les dones grans. Moltíssimes gràcies per entrar en directe a explicar-nos aquesta proposta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i convidar-nos.
Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment, bon dia.